Doncs mira, Laura, la sobrepesca es produeix quan un excés de pesca redueix els estocs de peixos per sota de l'índex de recuperació, fent que la població de peixos ja no sigui sostenible. Això pot passar tant en aigües marines com en llacs o rius. La sobrepesca pot acabar deixant exhausts els recursos en els casos de pesca subvencionada, taxes biològiques baixes de creixement i nivells críticament baixos de biomassa. Per exemple, en els taurons, la sobrepesca ha afectat la totalitat de l'ecosistema marí. La capacitat de recuperació d'una zona pesquera després de la sobrepesca depèn de si les condicions de l'ecosistema es poden recuperar. L'ecosistema pot quedar molt afectat o que hi entrin altres espècies. Per exemple, la sobrepesca de la truita de riu pot fer entrar la carpa i fer impossible que hi torni a haver truites de riu. De tot això i més en parlarem amb Francesc Peters, biòleg marí. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La sobrepesca o sobreexplotació pesquera és un problema que afecta els mars i oceans en l'actualitat. Succeeix quan es pesquen més peixos dels que neixen, és a dir, no es deixa suficient temps perquè les poblacions de peixos tornin a regenerar-se. En els últims 30 anys, el consum de peix s'ha duplicat a tot el món. Si mirem al futur, la situació es complica. La població mundial augmentarà i la falta de polítiques ambientals provoca que els mars i oceans estiguin cada vegada més contaminats. Tots aquests factors perjudiquen les reserves de peix. Cada vegada hi ha menys peixos al mar i els consumim a un ritme insostenible, la qual cosa provoca que les poblacions no tinguin temps de regenerar-se. Això és un problema greu.
Sí, és un problema greu, precisament per el que tu has dit, no? Perquè si ara ja estem sobreexplotant les poblacions pesqueres globalment, se sap que més del 80% de les poblacions de peixos de tot el món doncs ja estan pescades al seu límit o més enllà del seu límit. És a dir, que qualsevol coseta que facis baixarà la població dràsticament o ja està baixant dràsticament degut a la sobrepesca, no? I amb les perspectives, com es diu, doncs, de creixement poblacional i amb les polítiques a nivell global d'afavorir o de promocionar que la gent mengi proteïna marina, peix, doncs clar, això només pot agreujar la situació, no?
Els experts i nutricionistes recomanen sovint menjar peix per l'aportació de vitamines i minerals. Tot i així, molts consumidors entren en contradicció. Quin és el millor menjar, un fresc acabat de pescar o un de piscifactoria? Sovint es diu que millor el fresc, però si el consumim del Mediterrani estem contribuint a la sobreexplotació?
Evidentment, o sigui, primer de tot, menjar peix de qualsevol lloc avui en dia està contribuint a una sobreexplotació pesquera que ens deixarà, o està deixant ja els estocs de peixos a moltes parts del planeta amb unes condicions molt pobres, no? Una altra cosa és a nivell nutricional, no? Clar, vull dir, a nivell de menjar-te un peix de piscifactoria, doncs té una seguretat alimentària també perquè s'han fet una sèrie de controls, no? El que passa és que el fer créixer poblacions amb espais molt reduïts, doncs també funciona una mica com granges, no? I a les granges, per mantenir els animals, doncs has de donar-los medicaments, has de donar-los menjar, has de donar-los coses perquè la població es mantingui sana, no? Perquè si no, amb qualsevol petit brot de qualsevol cosa, es moren tots els organismes i s'han anat l'explotació en orris, no? Per tant, s'ha d'administrar suplements i altres coses que, evidentment, doncs, van a parar en el teixit dels animals i, per tant, també ens ho consumim. Clar, són dosis molt petites de segons quines coses i per tant s'ha de valorar, doncs, i és segur, el peix, però vull dir, sí que hi ha aquestes traces de medicaments i altres coses. Llavors, és una qüestió de valorar el benefici que en treus tu a nivell alimentari, tenint en compte, doncs, que hi ha aquestes altres cosetes que també hi ha en el peix, no?
Doncs la sobreexplotació no només també afecta la nostra dieta, sinó també causa la desaparició d'algunes espècies com, i això podria afectar l'ecosistema.
Sí, sí, és clar, ja se sap que sobretot espècies molt grans que són depredadores i així, doncs quan se'ls explota molt i queden molt poques, El que passa és que hi ha altres poblacions de peixos que llavors creixen més, però si també estem pescant aquestes altres poblacions de peixos, que és el que passa, al final les poblacions que exploten són, per exemple, poblacions de meduses, i això està descrit en el Mar Negre, on va haver-hi una sobreexplotació pesquera molt gran i per tant van començar a entrar poblacions de meduses, i hi ha molts llocs doncs, que les xarxes recullen molta medusa més que peix, no? Llavors això és un canvi dràstic de tot el funcionament de l'ecosistema, però no cal arribar a aquests canvis tan dràstics. Canvis més petits doncs, fan que les poblacions canviïn, els equilibris entre les diferents poblacions canviïn. Si no hi ha gaires durades silvestres a prop de la platja, doncs els eriçons, que són un menjar preferit d'aquestes durades, doncs pot ser que cobreixin totes les roques que hi ha i deixin les roques pelades d'algues, per exemple, hi ha cadenes de causa-efecte d'aquest tipus, no?
Una solució seria, per exemple, que s'estableixin límits de captura?
Sí, els límits de captura ja s'estableixen per moltes poblacions pesqueres, per molts estocs, que se'n diu. El que passa és que se solen establir més amb criteris polítics, perquè s'estableixen per països i així, i són els països els que negocien els seus límits de captura, més que amb criteris científics, que els criteris científics són on anem a avaluar doncs, quin és el sobreexcedent d'aquesta població que es podria explotar, doncs són tants milions de tones, no? I els criteris polítics van per un altre cantó. Poden tenir en compte aquesta informació científica, cada vegada la tenen més en compte, però estableixen ells els límits que a vegades se sobrepassa molt aquests límits científics, i a més després hi ha un tema que se sap en pesqueria, que no tot el que es pesca es declara. Per tant, al final has dit, bueno, el meu límit seran doncs 400 milions de tones de peix, o el que sigui, no? I llavors resulta que se'n pesquen més, però només se'n declaren 400. Doncs, clar, la població cada vegada està pitjor.
Per tant, també això és un problema econòmic.
Evidentment, hi ha molts interessos econòmics darrere de tot això, i són els que mou, no? Hi ha llocs de treball, hi ha molts milions d'indústria darrere de tot això, i és clar, això és un motor doncs, que fa que sigui molt difícil d'aturar. I a més una societat que demana que hi hagi peix, encara que pugui estar més influenciada avui en dia per grans proclames de lo bo que és menjar peix, etcètera, etcètera. No? Sí que és una proteïna que en certs casos pot ser millor que altres proteïnes, però també s'ha de tenir en compte que els tòxics es bioacumulen molt més en peixos, el mercuri i altres tòxics, que en altres proteïnes animals, per exemple. No? I avui en dia sembla que la solució a llarg termini va per fer proteïna animal a partir d'insectes, que encara que en repulsi una mica, doncs, un insecte és un parent molt proper, per exemple, d'una gamba, no? Per exemple.
Els interessos de les grans empreses, com dèiem, potser també són econòmics, per tant, fan servir segurament la pesca d'arrossegament.
Correcte. La pesca d'arrossegament és una de les més destructives, no només perquè captura qualsevol cosa que hi hagi sobre el fons marí, ja siguin les espècies que siguin d'interès comercial, com les que no, i per tant moltes d'aquestes que no es llencen. Ara hi ha una sèrie de polítiques o una sèrie de lleis que t'obliguen a dir quantes n'hi havien de les que no, de les que s'han descartat, o fins i tot portar aquests descartes que se'n diuen al port, etc. No? Però no només fan això, sinó que destrueixen el fons. És a dir, és com si llauressin un camp i en allà, a base de repetir, perquè se sol repetir molt les zones on es va a pescar amb pesca arrossegament, allò queda un fons completament desfigurat a nivell geològic, no? I al final només sí que té vida doncs, petits cucs i organismes d'aquest tipus, no? Però bueno, ara hi ha hagut un estudi, perquè primer es pensava que els fons de pesca arrossegament a nivell global només estaven afectats el 50% d'aquests fons, fins a 1.000 metres de fondària, i ara hi ha un estudi que diu que ha fet les coses més fines i tal i qual, i que troba que només és el 14%. Però clar, aquest estudi no té en compte altres coses, perquè només el període d'avaluació ha sigut 2 anys. Però la pesca arrossegament en aquella gran zona, diguéssim, s'ha portat fent des de fa 50 anys, no? A nivell industrial, I és clar, hi ha moltes zones que potser ja no s'hi va a pescar senzillament perquè ja s'ha esgotat o perquè ja s'ha trillat la zona i ja no és productiva. I llavors, clar, com que fan aquest 14% respecte al total de l'àrea que hi ha, però part d'aquesta àrea ja no deu ser, ja no hi van els pescadors perquè no... Primer de tot perquè a vegades són zones geològiques que no s'hi pot anar i moltes vegades perquè segurament ja són zones totalment explotades i per tant ja no s'hi va, no? Llavors té una mica de truco aquest 14%, però ara ha sortit fa poc aquest article i està portant polèmica dintre la comunitat científica, no? Perquè sembla que estigui una mica esbiaixat això.
Perquè trobem a pescadors que no pesquin d'aquesta manera.
Sí, hi ha altres arts de pesca, però hi conviuen, es diuen els artesanals, etc. No? No, hi ha també comercials, que no són d'arrossegament, són amb puteres i amb hams de llarg termini. Així. Alguns d'aquests tenen uns problemes pel seu compte ja, no? Per exemple, hi ha grans barcos pesquers que van a pescar amb llargues línies d'hams, no? Taurons. Llavors, clar, amb una tirada d'aquests hams, un barco d'aquests, igual t'agafa 100 taurons, no? És una brutalitat. I llavors això està fent moltíssim mal també. O sigui, no són d'arrossegament, però també són comercials que fan mal, no? I llavors tots els arts aquests que no són d'arrossegament també n'hi ha a nivell més artesanal, i clar, operen molt més a prop de costa i així. No, l'operar més a prop de costa operen en zones més, o sigui, més restringides, més petites, no? I també estan fent mal. O sigui, no és que no facin mal. El que passa és que com a mínim no llauren al fons marí, això és cert, no? Però per altra banda, clar, van a buscar moltes vegades espècies més interès comercial i per tant van a buscar només aquelles i deixant d'altres i per tant aquelles estan molt sobreexplotades o només els organismes més grans de la població que són els més reproductors, etc, etc. Per tant la població també se'n ressent i no oblidem tots els pescadors diguéssim recreatius, etc, no? Vull dir, els que no hi van de manera professional però que a nivell de costa doncs estan fent també estralls, no? Fins a un 30% de les captures a nivell de molt del litoral poden ser de pesca recreativa, no? I en el 2004 als Estats Units doncs es deia que això, la pesca recreativa, doncs estava canviant les poblacions a nivell del Golf de Mèxic, per exemple, no? On era la zona més afectada, però també en altres zones era molt important l'impacte de la pesca recreativa.
Per tant, podem veure la comparativa de la sobrepesca i una pesca recreativa que podem veure que és molt més baix la captura, que també afecta.
Sí, sí, correcte. Llavors, no només... Sí que és més baix, segons com, però en alguns casos doncs, arriba a ser com el 30% de les captures, no? D'una zona a prop de la costa. Llavors, home, l'impacte a nivell de números també és gran, eh? No només perquè a vegades van a buscar organismes grans, emblemàtics, etc, sinó perquè a vegades doncs, en volum, en biomassa, també és important. O sigui, no l'han de desestimar. El que passa és que, clar, costa molt legislar contra això, no? Costa molt legislar contra tota la gent que té una barqueta i vol sortir a buscar els seus resons i tacons, etc, etc, els seus pops, no sé quantos, però, clar, no se'n donen compte de que un que hi vagi no passa res, però és que avui en dia s'hi va molt, hi va molta gent i estan treballant o estan afectant una zona que ja està molt afectada. Per tant, és com si tu, un malalt que està molt malament, no? Que va amb la pota coixa i no sé què, l'obliguessis a caminar una marató cada dos dies, no? Clar, el deixes molt malmès, no? El deixes molt malmès al sistema i per tant, jo crec que des de fa 20 anys la diversitat i la quantitat de peix en el nostre litoral, diguéssim, el Maresme, ha baixat molt.
I si des de casa volem contribuir a no seguir desmillorant-lo, què podem fer?
Bé, jo diria que sobretot intentar menjar el peix just, no també fent un excés, no llançar-ne, i bueno, el peix, com qualsevol proteïna animal, ja, diguéssim, és una proteïna d'alta qualitat. Ja ha passat per diversos estadis de diversos organismes, no? O sigui, una cadena tròfica, i per tant, si ens mengés, i a cada pas d'aquesta cadena tròfica es perd un munt d'energia, es perd un munt de carboni. Per tant, si ens mengéssim cadenes tròfiques inferiors, diguéssim, a nivell d'algues, a nivell de no sé, altres organismes, doncs ens estalviaríem molta energia i aconseguiríem la mateixa energia nosaltres, però en deixaríem molta més pel sistema.
Aquesta és una solució o necessitem més?
Bé, suposo que tot és una... són parts de petites solucions, no? O són petites solucions com a part d'una gran solució, però el problema és la mentalització, no? Quan hem de fer canvis a nivell social, de la gran societat, no d'una persona en concret, sinó de tots, això costa molt. I a més, quan a sobre et diuen que mengis més peix perquè això és molt, molt saludable i molt bo, doncs clar, ningú no se'n vol estar, no? I no ho sé, no sé per què hi ha aquestes directrius a nivell globals de menjar més peix. Home, potser és més bo menjar peix que no pas menjar carn de vedella, no? Però bueno, és més bo menjar, jo que sé, blat que no pas peix, per exemple, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.